Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. L'exèrcit d'Israel ha aprovat el pla per l'ocupació de la ciutat de Gaza, la capital de la franja, on viuen gairebé 1 milió de persones. El vistiplau arriba després de moltes tensions amb el govern de Netanyahu, que va aprovar la mesura la setmana passada amb l'oposició del cap de l'Estat Major. L'exèrcit ha incrementat els bombardejos sobre diverses ciutats, sobre diversos barris de la ciutat de Gaza els últims dies per preparar aquesta ofensiva, i les últimes hores ha provocat una trentena de morts. A més, 7 persones han perdut la vida per trets de les forces israelianes quan han a buscar menjar als punts de distribució. Més d'una vintena de països, entre els quals hi ha Espanya, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i el Japó, han firmat un document on exigeixen a Israel que permeti i faciliti l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza per evitar que hi hagi més gent que mori de fam. D'altra banda, les converses de pau es podrien reprendre a Egipte. El líder de Hamas és al Caire per supervisar les converses indirectes amb Israel. Segons Reuters, Hamas estaria disposada a cedir el govern de Gaza a un comitè independent, però es nega a entregar les armes fins que l'estat palestí sigui una realitat. Més notícies, Mireia Sala.
La situació dels incendis forestals a Espanya és molt complicada i el govern espanyol demana ajuda a la Unió Europea. El ministre de l'Interior ha sol·licitat recursos i equips d'extinció per enviar a les comunitats més afectades, com Castella i Lleó i Galícia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. La situació és de risc extrem i els equips d'emergència es queden curts davant la simultaneïtat de focs. Ho ha reconegut el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Hi ha 14 focs actius en 7 comunitats autònomes, alguns amb mal pronòstic, i per això, diu, demanen recursos a Europa.
Nosotros ya hemos abierto una petición de ayuda, de colaboración dentro del marco de la Unión Europea, y en ese sentido nos hace creer que los medios van a ser los necesarios para poder atajar esta multiplicidad y esta situación absolutamente compleja que estamos encarando.
Eren declaracions a RAC1. La falta de recursos es fa evident a Lleó i Zamora, on alguns alcaldes denuncien que no han arribat equips d'emergència als seus pobles i que s'han hagut d'organitzar amb voluntaris per atacar el foc amb el risc que això suposa. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
A Grècia, les últimes 24 hores han començat 152 incendis forestals. Hi ha 4.800 bombers treballant-hi i el govern ha demanat ajuda també a Europa per poder-los sufocar. El panorama és especialment complicat al nord del Peloponès, amb diferents focs descontrolats, un dels quals a l'àrea industrial de Patres, on s'ha hagut d'evacuar 7.500 persones. També hi ha un foc a l'illa de Quios, al nord de l'Egeu, on s'han hagut d'evacuar diverses localitats i rescatar nombroses persones a través del mar. Precisament al mar Jònic, a l'illa de Jacint, s'han cremat ja unes 1.500 hectàrees de boscos i camps, i diversos habitatges i instal·lacions turístiques han quedat calcinats.
Els bombers continuen remullant la zona cremada per l'incendi que ha calcinat una hectàrea entre Amer i Susqueda, la comarca de la Selva. El foc va començar ahir al vespre en 3 fronts diferents i això fa pensar que podria haver estat provocat. Unitat mòbil Amer, Josep Plazas i Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. L'incendi del torrent de Palou és evidentment tema de conversa aquest matí entre els veïns del poble. Destaquen que sort que no hagi passat res greu i s'estranyen que de cop i volta sorgissin diferents focus a quarts de 9 del vespre ahir. Escoltem la Montse i l'Helena.
Hi va sigut perquè el foc se'n va anar cap a un torrent que hi ha i podia haver baixat. Sort dels bombers i de la ràpida actuació del poble, vaja.
Feia molta por.
Sí, sí, hi havia moltes flamarades perquè dos es van ajuntar i hi havia flama i des del poble es veia.
Per mi devia ser provocat.
No sé, jo crec que sí, és provocat segur, perquè 4 focus seguits pinta malament. I sap greu perquè estem al mig de la natura i la veritat és que en un moment se te'n va tot, eh?
Però bueno. S'ha cremat una hectàrea de bosc i als efectius terrestres dels bombers aquest matí s'hi ha afegit un helicòpter bombarder que continua remullant el terreny. Josep Plazas, Fèlix Martín, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Amer.
El Festival Internacional de Música de Cambrils tanca la 50a edició amb prop de 15.000 espectadors i una mitjana d'ocupació que s'acosta al 90%. Els organitzadors asseguren que s'han superat totes les expectatives. Tarragona, Ricard Buigas.
Bon dia. El concert de l'Exambusto va tancar la 50a edició amb el cartell d'entrades exaurides. El mateix va passar amb les actuacions de Maria del Mar Bonet, d'Amy Winehouse Band i Laura Simó. El codirector del festival, Isaac Alvesa, diu que volen seguir en la mateixa línia.
Tampoc no volem créixer per dir concerts de 5.000. Nosaltres aquest model que estem ara entre 2.000 i 3.000 persones com a màxim és el que creiem que és sostenible a Cambrils.
Ricard Guigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Esports, Sergi Andreu.
El Barça ha convocat una junta extraordinària aquest migdia per valorar un possible aval de 7 milions d'euros que serviria per compensar un desviament pressupostari de les seccions provinent de la temporada passada. Aquest aval, a més, hauria de servir per quadrar els números del club i ajudar el club, el Barça, a entrar en la norma 1-1. Això mentre s'està pendent de la decisió de la Comissió Mèdica de la Lliga sobre l'informe de Ter Stegen. D'altra banda, el Madrid s'ha oposat a la proposta que el Villarreal-Barça del mes de desembre es jugui a Miami. Així ho ha expressat en un comunicat en què demana a la UEFA, a la FIFA i al Consell Superior d'Esports que no autoritzin el partit perquè creuen que adultera la competició. A més, aquest matí també s'hi ha mostrat en contra un dels capitans de l'Atlètic Club de Bilbao, Unai Simón. Encara en futbol, avui a les 9 es juga la final de la Supercopa Europea a Udine, a Itàlia, entre el PSG i el Tottenham. D'altra banda, l'europeu femení d'hoquei herba tenim en joc el partit de la selecció espanyola amb 9 catalanes. Juga davant d'Anglaterra l'últim partit de la fase de grups. Falta un quart d'hora per acabar. Guanyen les espanyoles per 2-1. I Armand Duplantis ha aconseguit un nou rècord del món de salt de perxa. És el 13è cop que l'atleta bat el seu propi rècord, que ara el situa en 6 metres i 29 centímetres.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
De tots els teus amics, el peluix del Titó és el més bufó. El món del Titó i tu, a la venda als punts habituals i a la botiga 3K.
On farà 6 actes aquí.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Trini Gilbert, com estàs?
Bon dia. Molt bé, bon dia.
El que menjarem amb la Trini Gilbert... Avui no porta res, eh?
No, avui em sap greu.
Ha sonat molt inquisitiu, però era bona fe.
És que jo estic d'acord que si parlo de gastronomia us ho he de demostrar.
Oh, aquells préssecs van volar, eh?
I les melmelades
van volar especialment. N'hi havia menys, és veritat. Bueno,
recordeu que fins a l'agost teniu tots els caps de setmana, eh? Per anar-hi a Sant Pau d'Ordal.
Ha sigut que em parlessis tu, no he parat de veure'n. Tinc un parell de botigues al costat de casa que tenen fins i tot les caixes de préssecs d'Ordal.
Hola, molt bé. Quina sort.
Sí, sí. Vaig anar un parell. Dic, mira.
A mi no em passa, jo hi he d'anar, amb cotxe i al mercat.
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Que afortunat que ets, Freddy. Sí, és fantàstica la vida que tens.
Amb moltes coses, sí. Cap on ens portes avui, Trini?
Avui ens n'anem a S'Agaró, a la Costa Brava, davant del mar. Avui us vull parlar d'una família que ha preservat la ciutat jardí idíl·lica de la Costa Brava, que va construir l'avi, ja ha complert 100 anys, però això us ho deixaré per a més tard. Avui, com que ja arriba a ser, ja és l'hora, són les 11:09, hem de parlar de menjar.
Home, bé, us contacte, és el nostre tema.
I, per tant, avui us proposo que ens entaulem a dos restaurants, el Can de l'Aig, situat dins de l'hostal La Gavina, i la Taverna del Mar, que es troba al passeig de la platja de Sant Pol, davant del mar. Que quan no tens res, et queda la vida sencera. I
Ara hi ha amb el Candlelight dins de la gavina i la taverna del mar, que està a la platja de Sant Pol.
Has de dir que estan al costat un de l'altre. I jo començo pel Candlelight. El Candlelight està situat a l'interior de l'hostal. La gavina està dirigit pels cuiners Romain Fornell i Oriol Fernández. I és d'aquells restaurants que jo us he de dir, a veure si a tu també et passa de vegades, que perds la noció del temps i l'espai. Quan et trobes tan bé, tan taules, comences a menjar i arriba un moment que ni recordaves que tenies feina o que venies d'un dia molt estressat.
Això és veritat, sí.
I és un... poques vegades passen aquests restaurants que tens que perds el lloc on estàs i que totes les coses que havies de fer. El Candlelight i et passa, és un viatge a un restaurant clàssic on ens sentirem molt còmodes des de que hi entrem. Ja només us dic que l'entrada, la porta d'entrada, són unes escales que estan senyalitzades amb unes espelmes i aquí ja teniu el primer senyal que entreu a un espai únic. Però, clar, no només és l'espai.
Sí.
També vols saber què hi pots menjar.
Home, sí, a veure, sí. És a dir, quin tipus de plats hi ha? O posa'ns algun exemple.
Exacte, som-hi. Són plats clàssics francesos, cuinats amb producte de proximitat, i jo us en vaig dient, eh? Us dic els que jo hi he menjat. Evidentment, a la carta n'hi ha molts més, però aquests són els que jo conec. Un, el llobarro recobert de pasta de full, que és un plat inspirat en la cuina del francès Paul Bocuse. El colomí, que el presenten en dues coccions, amb rossinyols i taronja.
Molt fan del colomí.
El llobarro recobert de pasta de full és molt divertit, perquè la pasta de full per fora també fa forma de peix. Llavors, quan el parteixen, a l'interior hi ha el llobarro. Més, el patí en crut, que és aquesta crosta de massa... No vaig estudiar francès, no sé si ho he pronunciat bé.
Sí, patí en crut.
És la crosta de massa farcida de carn, que és una barreja de carns i que serveixen en rodanxes. Una altra, que aquest en soc molt fan, la gamba a la sal, amb alga, combo i crema de cítrics. A la sal. És un treball artesà i minuciós, fer aquestes capes de la sal, perquè a l'interior hi haurà la gamba. De postres, una altra... Això hi has d'anar, Fred, perquè tu el cap de setmana pots anar.
Sí, el cap de setmana sí que puc, torni.
De postres, les creps Suzette.
Ah, mira, soc molt de creps, ja. Les Suzette em costen una mica més, perquè jo sóc de creps senzilletes, amb poca cosa.
Te les fan davant teu i tu pots demanar-ne quina vols.
Oh, que bé.
Se't presenta el cambrer amb tots els estris i tu allà al davant pots dir això que m'has dit. Jo de la Suzette no m'agrada més, m'agradaria anar a una altra. Te la faran.
Les creps sempre, el meu pare em feia, i jo sempre amb sucre només. Creps de sucre, ja està.
Te la faran. Sí, i no és un espectacle que te la faran. Sí, que te la faran. És un espectacle que el cambrer et pugui dir com t'agrada i te la faci i tu ho vegis. A Catalunya hi ha uns quants restaurants que ho fan, a part del Candlelight, et diria també el Via Veneto, que el tenim aquí a prop, també fa el Francesc Fortí. N'hi ha uns... Són assenyalats, no me'n surten gaires més que el cambret vingui amb tots els estris al davant a fer-ne.
Tot allà davant.
Ja ho veieu, és una cuina basada en producte de temporada i jo us he parlat d'aquests plats concrets, però pot ser que quan tu hi vagis aquest cap de setmana, si te n'hi vas, estic animant, ja ho veus.
Sí, i tant, i tant.
Podria ser que te'n trobessin uns altres perquè canvia segons la temporada de mercat dels productes. Al davant, jo sobretot us dic que hi ha dos cuiners amb molt d'ofici, molt apassionats, que són l'Oriol Fernández i el Romain Fornell, que el Romain Fornell el coneix perquè té altres restaurants aquí a la ciutat de Barcelona, com per exemple el Caelis, que és molt conegut i té una estrella Michelin des de fa molts anys.
Això és el Candlelight, però en deies un altre, la Taverna del Mar.
Exacte, el segon restaurant, molt a prop. Hem de sortir de l'hostal a la Gavina, ens n'anem a la platja de Sant Pol, que aquesta platja de Sant Pol la reconeixereu, segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és la que té les casetes de colors de banyistes.
De colors, sí.
Que és, bueno, jo sempre aquí passo i la fotografio perquè fa molta gràcia aquells colors. Doncs allà hi ha la Taverna del Mar.
I allà què s'hi menja?
Allà, meravelles. Per començar, et dic que la Taverna del Mar està davant del mar, està justament a la platja, per tant, a mi ja em tenen guanyada amb aquell paisatge, que en aquell paisatge no t'hi cal ni mòbil, ni t'hi cal cap distracció. Només mirant les onades del mar, la vista se t'hi va. Després, una altra qüestió molt important, i que jo la remarco, perquè és la manera de donar importància als pescadors, a una feina que és molt artesana, també, i que no valorem, que són els peixos. A la Taverna del Mar el més important és el carro de peixos, amb un carro amb rodes, que van passejant com si fossin un tòtem, i que et planten davant teu amb tots els peixos que tenen del dia, i et diuen quin vols escollir. Et diuen el pes, et diuen també per a quantes persones podria ser, et proposen maneres de cuinar-lo.
Sí, com el carrito dels postres, però amb
exacte,
peixos.
Però amb peixos. I a mi això m'agrada molt. A casa nostra hi havia molta tradició del carrito de formatges. I que això encara hi ha restaurants que ho fan i està molt bé, que els formatges és una altra d'aquestes feines artesanes que s'ha de valorar. Mm. Però dels peixos? Jo en sóc molt fan, també és una de les coses que jo crec que també visibilitza la feina del pescador, que et diu, mira, avui s'ha pescat, tenim aquests peixos, no n'hi ha cap altre.
Són peixos del dia, clar.
Exacte, són peixos del dia. Jo, quan hi vaig anar, et dic quins hi havia.
Sí.
Quan jo hi vaig anar, hi havia rèmols, pagells, escòrpora, daurades, sonsos, gambes i escamarlans. Mm. Ja ho veus, t'he fet bé els deures, m'ho he apuntat, m'ho vaig estar apuntant amb una llibreta.
Molt bé.
A veure, què li diré al Freddy?
Molt bé. I això, és a dir, aquests eren els peixos que t'oferien. Llavors, a partir d'aquí, tu triaves el menú.
Exacte. I el menú que jo vaig fer va ser, doncs, uns sonsos amb ous ferrats, per exemple.
Sí, ploro.
Era molt bo.
Ploro.
Sonsos
amb ous ferrats, puc plorar.
Sí, sí. La veritat és que t'he de dir que era una meravella.
Sí.
Esclar, que m'estava buscant més, perquè, clar, m'ho vaig apuntar aquí, això. Sonsos amb ous ferrats, gambes i rèmol. Aquest va ser el menú que jo em vaig fer a partir del que jo vaig veure.
Això d'entrades, eh?
Això d'entrades. Després, a l'hora de les postres, em van proposar pujar a la terrassa del primer pis.
Això està molt bé.
Que està a l'aire lliure, a la taverna del mar estàs amb vidre, bueno, amb les finestres obertes veient el mar, a la terrassa puges al primer pis, i aquí va ser una altra meravella, perquè primer t'ofereixen una carta de begudes, de còctels, i tenen un fil musical que et deixen participar tu mateix, perquè vols proposar, que això és un joc divertit. És que al final són com canalla.
Tu pots triar cançons.
Sí, són com una canalla petita, i és una manera d'acabar el sopar davant del mar, doncs escoltant la música que tu vols.
Que bo. Això és una mica el panorama d'aquesta taverna, però bé, el balanç entenc que pel menjar i el postres, tot i la terrassa, tot bé,
Tot bé. Jo us diria que la taverna del mar i i el Camp de l'Aig són institucions civils que s'han de conèixer.
Vinga, doncs ja tenim els dos restaurants que volia recomanar, però parlem de S'Agaró, no?
Expliquem
una mica quan comença tot.
Sí, perquè t'he fet la falca i t'he dit, ja te l'explicaré.
No, és l'important. L'important que és on anem a halar. I dic, tot bé.
Doncs S'Agaró, fixeu-vos, l'any passat, el 24 de juliol de l'any passat, van celebrar 100 anys que l'empresari Josep Encesa Gubert i la seva família va dormir per primera vegada a Senya Blanca. Mm. Aquest nom m'encanta. Els pescadors, quan estan al mar, es van guiant per senyes. Mm. Senyes són muntanyes o indicacions que ells els ajuden per saber on són. Bé, clar, jo estava dient ara. Ara no, ara ho fan tot amb tecnologia. Estic segura que els pescadors i els seus vaixells tenen tecnologia que els indiquen clarament on es troben. Antigament era així.
Val.
Es guiaven per les muntanyes, en deien senyes. Senya Blanca és la muntanya, és el S'Agaró, on per primera vegada va dormir el 24 de juliol del 1924 el Josep Encesa i Gubert amb la seva família, davant del mar. La casa estava construïda pel gironí Rafael Masó i la fita va marcar a l'inici del somni del noucentisme, inspirat a Alemanya, que és aquesta ciutat ordenada, en equilibri de l'arquitectura amb la natura i la cultura. Mm-hmm. És a dir, tot el contrari del que actualment, i em sap greu dir-ho, s'ha convertit la Costa Brava.
Jo sempre en general,
sempre m'agrada dir-ho. Per entendre clarament què és S'Agaró, per entendre què és una ciutat jardí, poseu-vos allà, dintre de S'Agaró, feu una ullada i després mireu... Mireu just a l'altra banda de la muntanya. I llavors entendreu què és una ciutat jardí.
Perquè S'Agaró, a quin municipi pertany? És allò de Castellaro, no?
Exacte. S'Agaró pertany a un municipi que és complex, té tres noms. És Castellaro,
Platja d'Aro i S'Agaró.
Exacte. S'hi arriba després de deixar enrere el municipi de Sant Feliu de Guíxols i s'hi entra just per la platja de Sant Pol, que és la que acabem de comentar, que potser és una de les més fotografiades de Catalunya, que és la que té les casetes de pescadors. Us he de dir que a S'Agaró, per entrar-hi, hi ha unes barreres, hi ha un vigilant, però sobretot és per controlar els vehicles de motor. Els vehicles de motor sí que hi entren si és que vas al restaurant, al Candlelight, o als hotels, als dos hotels que hi ha.
Caminant pots passar-hi.
Caminant sense problema.
Molt bé.
És a dir, les barreres només és per controlar l'accés de vehicles, per caminar no hi ha cap carrera, i jo us proposo que hi passegeu, que hi tombeu. A més, hi ha una curiositat que recomano sempre, si sou de visitar esglésies, esglesioles, i observar-les. A dintre hi ha l'Església de l'Esperança, que a mi em va sobtar molt el dia que la vaig veure, perquè em va recordar la de Cadaqués. És barroca. És com si fos una germana petita de l'església barroca de Cadaqués. Molt bonica, l'Església de l'Esperança.
I les cases de S'Agaró, quan fem aquest vol que tu dius, Trini, què hi veiem? Com són?
Precioses. Us trobaran l'alè. Són d'aquestes cases que, si sou amants de l'arquitectura, us agradarà visitar, passejar, veure-les entre les bugambílies. Són carrers amples que pugen i baixen. És el que jo us deia, és aquest equilibri entre l'arquitectura i la natura, que no vol destacar la casa per sobre de la natura, sinó que vol que la natura hi ressalti, que sigui la protagonista. I això és possible. I em sap greu dir-ho, però és possible. I més en els temps actuals en què vivim, població on vinis, l'arquitectura està per sobre de tot.
Sí, i aquí no.
Aquí no. I llavors, era una manera que tenia el noucentisme, ja us dic, que havia inspirat a Alemanya. També potser és perquè era el catalanisme es feia amb pedres, es feia respectant el lloc on eres, el país. Tot plegat ha canviat molt.
Per parlar de S'Agaró i del Josep Encesa, doncs saludem la Virgínia Encesa, que és una de les quatre netes que continuen d'alguna manera amb el projecte de l'avi que van imaginar la Ciutat Jardí. Virgínia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Comprem aquesta descripció que ha fet ara la Trini o no?
Per mi sí, la veritat. S'Agaró és una mostra d'equilibri, com diu la Nuri, entre la Trini, entre la natura i l'urbanisme, i el respecte realment a la natura, no? S'Agaró està envoltat per el camí de Ronda, que va respectant els penya-segats de les roques, i que és un camí que va de la platja de Sant Pol a la de Sa Conca. I és el nucli que delimita des del mar, diguéssim, la ubicació de S'Agaró. Aquest camí de Ronda realment és una meravella. El recomano a tothom, realment el transita moltíssima gent cada dia. És on veus pues, la integració entre les cases, les roques i el mar. És un dels símbols de S'Agaró, amb com es va integrar l'urbanisme amb la natura.
Aquest camí de Ronda jo el recomano sempre perquè s'hi pot anar, es pot fer-lo amb xancletes. No cal penseu que s'ha d'anar molt ben equipat i que esgotareu. Podeu fer-lo amb xancletes, podeu fer-lo amb criatures, és una passejada. I a més, des de l'any passat té tres novetats, Virgínia, que està bé que les en recomanem, no? Una de les novetats és que està il·luminat a la nit. Una altra és que té uns plafons grossos que expliquen la història de S'Agaró, i per tant és una passejadeta que t'hi pots anar aturant i anar sabent i assabentant la història. I la tercera novetat és que té una escultura dedicada a l'ànima de la Ciutat Jardí, que és el vostre avi.
Sí, exacte. Això va ser... Les tres coses, les tres novetats que tu dius són fruit de que l'any passat es va commemorar el centenari de S'Agaró. Jo, juntament amb els meus cosins Lluís i Xavier Civils, cada un representant d'una de les branques familiars de Josep Encesa Gobert, vàrem promoure, a través de fer una associació que es diu Associació S'Agaró 100, vàrem promoure els events que vàrem fer durant el centenari, no? I la primera pedra, diguéssim, que vàrem posar va ser aquesta escultura amb homenatge a l'avi, que no tenia cap reconeixement així públic. I la veritat és que està situada a la plaça del Mirador, que és un altre... El Mirador és un altre símbol de S'Agaró, que és un templete preciós, molt fotografiat també. I en allà pues, està mirant la seva obra i al costat del mar i de les roques. I la veritat és que ha estat tinguent molt èxit, també. sí.
És que no m'estranya que el tingui aquest èxit, eh? Virginia, a mi m'agradaria preguntar-te per l'origen del nom de S'Agaró, perquè jo vaig estar consultant la revista que havia publicat el vostre avi, que es deia amb el mateix nom, i vaig trobar-ne diverses teories, no?, del per què del nom de S'Agaró.
Sí. A veure, jo us explicaré la que m'explicava el meu pare, que és la que...
Que és molt important que parlem dels pares, també, és veritat, eh, Virginia?
Exacte. És que en la part, diguéssim, del costat d'on comença S'Agaró, de la platja de la Bahia de Sant Pol, hi ha un reguerol, i aquest reguerol es deia Agaró. I l'avi, amb l'afany d'internacionalitzar l'indret, perquè ell volia fer aquesta ciutat-jardí i volia que fos internacional, i paral·lelament amb el salat habitual, l'article salat habitual de l'Empordà, va decidir salar-ho i posar la S apòstrof. Per tant, era un nom internacional i un nom local. Alhora.
Mira, que es va inventar el nom per posar-li, no? Es podria dir d'aquesta manera? Ja existia el rierol.
El rierol es deia Agaró, eh? I es segueix dient Agaró. Però ell, pues, ho va transformar o...
Li va donar el toc, eh? El toc màgic del S'Agaró.
Exacte.
I, Virginia, aquesta figura de l'avi tan important, que tenia les idees molt clares basades en el noucentisme, que estava documentat amb documentació, bueno, amb papers d'Alemanya i tot això, quin paper fan els teus pares? Quan ho han d'agafar els teus pares, tenir una figura tan important que té tantes idees clares, no devia ser fàcil, no?, pel teu pare i la teva mare, d'agafar aquest relleu i continuar el que l'avi creu que s'ha de fer.
Bueno, jo penso, sincerament, que durant mentre l'avi vivia, diguéssim, els pares van ser un suport incondicional per promoure. La meva mare era una gran relacions públiques, que es diria avui en dia. Els dos parlaven molts idiomes i, per tant, per ells era molt senzill donar aquest suport de relacions públiques, sobretot amb el que és la Gavina, no? Sense la determinació de l'avi segurament no s'haurien fet segons quines coses, però sense la voluntat fèrrea del meu pare de mantenir i d'aconseguir que S'Agaró perdurés, va ser un dels impulsors de que la Generalitat ho declarés bé cultural d'interès nacional. Pues ens van inculcar aquestes arrels tan profundes que defensem tota la família, la meva, que som nosaltres quatre germans, i també la dels meus cosins, eh? Tant la família del Lluís com la del Xavier han sigut també capdals amb el que és la preservació de S'Agaró.
Molt bé, és que això, si no hi ha una família unida, realment, clar, no clar. Hi pot haver un que ho tingui molt clar, però els altres han de continuar. I ara, a mi m'agradaria comentar, ara li pregunto al Fred, i a veure si se'n recorda, del programa a la sèrie Tres Estrelles, de TV3.
Home, i tant que me'n recordo, el tricicle.
Jo,
Mita.
Te'n volia portar un fragment, però després vaig pensar, què faig si és muda?
Hauria de ser la sintonia al principi.
Em servia aquest document, però va ser una de les maneres com es va difondre bé a Catalunya, no?, l'Hostal de Gavina, sí. Virgínia?
Sí, absolutament. Van estar aquí gravant durant tot un hivern. Els meus pares ja eren una mica més grandets i els hi va... Bueno, el meu pare estava fascinat amb el rodatge. Venia cada dia i s'ho passava bomba. Perquè de repent estaves aquí a l'hivern, que això és molt tranquil, i aterrava un helicòpter davant de la Gavina i començaven a córrer i baixant l'esplanada. Bueno, van estar molt distrets i va ser... Realment, sí. Jo penso que Catalunya va redescobrir una mica, no?, el que era la Gavina.
Sí, la va redescobrir el 1987, que és quan es va rodar. Jo tinc imatges gravades de quan estaven els tres allà darrere del taulell.
Ah, anava a dir el taulell, amb el botonet.
Això, com es deu dir? Exacte. Hauríeu de veure el Freddy com fa el senyal, eh?
Home, clar, que allà del botonet.
Però el 1987 ho va descobrir Catalunya, o ho va redescobrir, perquè evidentment ho tenim a prop de casa, però és que Hollywood se n'havia adonat i ho havia descobert molt abans.
Sí. La veritat és que sí, la veritat és que sí, que ja sobre els anys 50, sí, sí han rodat pel·lícules mítiques, també arrel del centenari de l'any passat, també es va fer una exposició a Platja d'Aro, a la Masia Bas, sobre el cine i S'Agaró, saps? es va pues, projectar unes pel·lícules mítiques com pot ser Pandora i l'Holandès d'Errante, amb l'Ava Gardner, després sí. El último verano de l'Elizabeth Taylor i totes aquestes... Bueno, també es va rodar a Mr. Arcadine amb l'Orson Welles. I, bueno, sí, van venir... Hollywood es va instal·lar bastant en una època aquí, sí.
Virgínia, has de saber que el Freddy és un dels grans experts en cinema.
No, experts totes... No, ell no ho dirà mai. La paraula que busca la Trini és friki, que no. Una mica friki de cine, sí. Sí, però, bueno, home, la Pandora i l'Holandès d'Errante és un tros de pel·lícula. I, a més, és aquella que, quan l'Ava Gardner estava rodant aquí, la llegenda urbana diu que és quan va tenir el lío amb el torero Luis Miguel Dominguín, el Sinatra se'n va enterar, va agafar un avió i va venir cap aquí, diguem.
Veus com ho saps tot?
No era el Mario Cabré.
Mario Cabré, veus? Molt bé. Sí, sí, veus com, sí. Veus com soc molt desastre?
Bueno, has fallat una cosa, jo no sabia ni de què parlaves. Sí.
Bueno, no sé, però... No, segur que era el Mario Cabré.
És d'aquelles llegendes. Sí, sí, no, molt bé, molt bé. Escolta, Virgínia, ara estem parlant de mirant cap endavant, ai, mirant cap enrere, però justament mirant cap endavant. És a dir, en un moment en què hi ha el debat, com deia abans la Trini, arquitectònic relacionat amb el turisme, quin lloc ocupa Segueró o quin lloc ocuparà Segueró en els pròxims anys?
Home, esperem que segueixi siguent el que és ara, que és un bé cultural d'interès nacional, com he dit, i després fa el novembre del 23, si no recordo malament, vàrem aconseguir que també fos un que estigués protegit pel Pla Especial de Protecció. Per tant, és un lloc que no es poden fer segons què, i per tant, pues, es perdurarà tal com és. No s'hi pot fer una casa més alta del que les normes diuen, en fi, tota una sèrie de coses. I es preserva com a ciutat jardí, com a ciutat on el peató té preferència sobre el vehicle, en els carrers, tu pots passejar i pues, disfrutar de gaudir de les vistes que hi ha entre les cases, dels jardins, del mar...
Es quedareu una mica com el poblat d'Astèrix, allà al mig, eh?
Bueno, i és que jo crec que ja ho són,
ja ho són, no?
Ja ho són,
resistint a l'invasor, que
diuen. Jo ressalto que només cal alçar una mica la mirada i veure la muntanya del davant com està.
Virgínia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per parlar de Segueró, de l'avi i de tot plegat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi, de veritat.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, Virgínia.
Igualment.
Bueno, doncs, Trini, ja ho tenim. La setmana que ve ja saps de què parlarem, si portaràs menjar o no.
No, la pregunta és, t'he donat plans per al cap de setmana
segur.
O no?
Sí, segur, però sempre em dones feina. Jo al cap de setmana intento recuperar hores de son. Però bueno, aquest és un altre tema que no abordarem ara.
Dimecres parlarem de peixos. De peixos, blaus.
Fantàstic. Trini, mil gràcies.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Després de dinar amb la panxa plena.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és A la Gandula, del Poni Pisador i Joan Garriga.
Fa bon temps i passarem a la Gandula.
Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola, que si no, a hores d'ara estaria sec.
Asomava lo que parecía un brazo de una persona.
Aquest estiu, Crims, a Catalunya Ràdio.
Es presenta a comissaria i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
Posem llum a la foscor.
Una discussió entre víctima i agressor fa genollar i li acaba dient que ho va matar.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogi el martillo i le pegue un golpe.
De dilluns a divendres, a les 12 del migdia, Crims, amb Carles Porta.
Entrem al búnquer.
Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
Has foradat fondo aquí?
No.
Ah, bueno, és que ni tu ni ningú, penso,
no,
eh?
Que no ho hem mirat. És que, ja,
és que no ho hem mirat.
És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És la marca blanca, no?
Ah, sí?
És un animal bastant graciós, com un peluix.
És veritat que té com una tofa.
És com un adolescent d'ara.
Així, exacte.
Que fa el mateix cas, més o menys.
Bueno, i parla igual, pel que sí.
Recull el quarto!
El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rosset. Cada nit a les 10 a Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 3 al 22 d'agost trobareu la millor música clàssica al 45è Festival de Torroella. Amb la participació de les musicians de Louvre, la Camerata Salzburg amb Janine Jansen, Andra Schiff, Serena Sainz, Leonidas Kavakos i Vespres d'Arnadí, entre altres. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Del 18 al 24 d'agost, el Festival És Dansa de les Preses celebra la 43a edició amb una proposta on la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen en un festival per viure els 360 graus de la dansa d'arrel tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. 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 A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
És molt curiós, això. Bernat de Déu, com estàs?
He pensat que, com que tindries una mica de calor, t'he portat una tempesta.
Que bèstia!
I com que els oients estan passant una mica de calor... Tot i que això de les nits tòrrides ens agrada, perquè també a la nostra edat, Freddy, una nit tòrrida...
Sí, és l'única manera de tenir-la.
És l'única manera de tenir-la.
Sí, sí. Puja, puja.
I amb una nit tòrrida del trimestre ja faria...
Sí, ja fem, no, ja fem.
Avui parlarem de la natura.
La natura.
La natura, primer, perquè és un tema d'actualitat. Avui, dissortadament, heu tornat a parlar d'incendis.
I tant.
Els habitants d'Occident estem vivint en aquesta bola de foc insufrible que ens està marejant o desorientant o tornant-nos encara més idiotes del que som.
Que ja és dir.
Que ja és dir, i no és fàcil. Però sí que és cert que la natura és un tema de reflexió contemporani que també s'ha filtrat a través de la música. I parlar de la natura em servia una mica per explicar la banda del sinfonisme que no vam explicar la setmana passada. Vam començar amb el sinfonisme clàssic, amb tot el sinfonisme que va des de l'òpera italiana fins als grans, fins a Beethoven, que és quan justament comença el sinfonisme romàntic, ara ho veurem. Però les imitacions de la natura no comencen amb el romanticisme. I per això us he posat aquesta música barroca. Aquesta és una música de Marie Marais, un compositor francès que es va fer molt conegut gràcies al seu intèrpret. Estem escoltant a Jordi Savall i la seva orquestra.
Home...
que, com sabeu, va ordir la banda... No se la va inventar, la banda sonora, però la va interpretar d'aquella magnífica pel·lícula que es deia Tots els matins del món,
sí, senyor,
basada en un llibre d'un dels meus escriptors favorits, tot i que sigui francès, el Pascal Quignard. Perquè, com saps, amb els francesos tinc una relació d'amor, jo.
Això ho haurem de canviar algun dia. No, però has dit gran pel·lícula, Tots els matins del món.
És una pel·lícula meravellosa i un llibre extraordinari, perquè el Quignard, que també és músic, és un escriptor
fantàstic. Insisteixo que em crida molt l'atenció aquesta peça que imita la tempesta i el vent i...
De fet, un dels instruments que hi ha, que és un instrument de percussió, és una màquina de vent, es coneix popularment així, com una màquina de vent.
És allà molt gros, que és una palanca, no?
Sí, com a les del Barça, exacte.
Sí, sí.
És una palanca d'aquestes que el percussionista en qüestió la va rodant per fer aquest efecte del vent. I és un instrument que comença a utilitzar-se al barroc, però que s'utilitza en moltes òperes, per exemple, del segle XX, de Benjamin Britten, que era un gran compositor marítim. La trobem en Puccini, la trobem en Wagner, a l'holandès Arran, la trobem en moltes sinfonies, algunes de les quals escoltarem.
Mira, ara parlàvem de Pandora i l'holandès Arran, de Pandora, de l'holandès Arran, que m'he equivocat de torero i m'ha increpat. L'audiència de saber...
Jo també.
Que Bernat de Déu m'ha increpat, m'ha dit com pots haver dit malament el nom de Mario Cabré.
Home, és que és un català universal, un senyor que va pernoctar, que va tenir nits tòrrides, Mava Gardner. Home, és que Frank Sinatra no es movia per res, eh?
No.
Ja saps que és un dels meus ídols, Frank
Sinatra. Sí, Frank Sinatra, que estaven casats a l'època, va agafar un avió, va venir aquí...
Amb Frank Sinatra tampoc era una garantia
de res. No. De fet, això forma part d'un altre dia. És a dir, em sembla que en tornem a parlar algun dia. L'únic fill biològic que tenen Woody Allen i Mia Farrow, que és Ronan Farrow, el periodista.
Sí.
Si tu agafes una foto del Ronan Farrow i el Frank Sinatra a la seva edat, dius...
S'assemblen.
Bueno,
Sí, sí, Frank
Sinatra. Dic això no casualment, perquè en Mia Farrow i Frank Sinatra també van estar sí. a ser parella. Vaja, quan, que m'estic liant.
Quan era molt joveneta.
Sí, potser, quan era molt jovenet. Massa jovenet.
Frankie, aquí...
Sí, aquí van fer allò.
Bueno, l'alcohol és el que fa. Es confon. A veure...
Això, ens estem liant.
Sí, bonisme romàntic.
Això centra't. No és clàssic amb Bernat Adéu, som-hi.
Centra't.
Sí.
Començarem a parlar de la persona amb qui acabàvem l'altre dia, del compositor que parlàvem l'altre dia, perquè el sinfonisme romàntic, en certa manera, comença amb Beethoven. I Beethoven...
Això que sentim és Beethoven, ja?
No, no. Sí. Ah, sí. Escoltem primer i després us explico. Això és, 100, com dirien els millennials, 100% Beethoven, eh? Aquesta és una part de la Sinfonia Pastoral, que és un dels...
Els millennials o fins i tot més joves, sí, jo crec.
O fins i tot els centennials. És un dels moments més coneguts de la Sinfonia Pastoral, de la sisena sí. sinfonia, una sinfonia bestial de l'any 1808, que té el tema de la natura com a fonamental. Beethoven era un gran passejador, li agradava molt composar mentre passejava, i, evidentment, aquesta sinfonia està inspirada en un passeig que acaba... truncat per una tempesta. Escoltàveu aquesta música tan bèstia, tan netament beethoveniana, que ens serveix per explicar el leitmotiv de la tempesta que es va repetint des del barroc, des de el classicisme fins a la música romàntica. Aquesta és una sinfonia que ja canvia l'ordre tradicional. Abans parlàvem de sinfonies de quatre moviments, aquesta ja en té cinc. Beethoven utilitza els temes recurrents, que és una cosa que ara explicarem què és exactament quan parlem del següent compositor. Però, com veieu, el que està aquí fent Beethoven és literalment agafar tots els recursos que té l'orquestra. Ara escoltem els vents, per exemple, els cops de timbal, per pràcticament encarnar els llamps, els trons, i per tant és la natura, als romàntics els agrada molt això, no? La natura com a desbordament d'allò humà. No? Això s'empelta cap als descendents de Beethoven. Tots els descendents de Beethoven són la majoria grans sinfonistes, i no només incorporen el paisatge com a element natural, sinó fins i tot com una experiència vital. Això és especialment palès en sinfonies com l'Escocesa de Mendelssohn, que és la que escoltarem a continuació, una sinfonia també meravellosa. Música del romanticisme està molt impregnada per la idea del viatge. Com sabeu, els autors romàntics, sobretot Goethe, quan fa el seu famós viatge a Itàlia, que per cert teniu en una versió catalana molt interessant, o quan fa les Elegies Romanes, que acaba de traduir el Feliu Formosa per l'editorial Adesiara, els autors europeus busquen una mica els orígens de la cultura europea. On estan els orígens de la cultura europea? Doncs la cultura greco-romana i sobretot a Roma. El viatge a Itàlia al final del segle XIX, que és quan el fa Goethe, que s'ha estat 2 anys viatjant, és un dels tòpics que, diguéssim, que tot home culturalment important ha de fer, no? per descobrir els orígens de la civilització. En Mendelssohn també el fa un viatge a Itàlia i també fa un viatge a Escòcia, d'aquí el nom, el sobrenom d'aquesta sinfonia, l'Escocesa, la qual va estar treballant molts anys, des del 1829 fins que s'estrena, que em sembla és l'any 49, si no recordo malament, i és una sinfonia comença bàsicament abocant uns passatges d'una abadia que es diu Holyrood, que està a prop d'Edinburgh, com diuen ells, Edinburgh. I tota la resta dels moviments són una reflexió sobre el paisatge escocès, un paisatge que evidentment a Mendelssohn, a una persona nascuda a Berlín, el va impressionar a tots aquests camps. No? I aquesta melodia, aquestes coses tan sinuoses, doncs Mendelssohn el van corprendre, no?
Clar, el paisatge d'Escòcia és bèstia.
Clar. I a més, però fixa't que tot, si s'escolteu el sinfonisme de tota aquesta època, que és de fet el sinfonisme que en el fons ha incorporat tota la tradició als auditoris, és molt difícil passar per un auditori i no hi veure sinfonies de Beethoven, de Brahms, de tots els alemanys. És a dir, la cultura europea, bàsicament musical, és alemanya. Però, i amb això volem fer també desviar-nos una mica, perquè sempre us he dit que en aquesta secció m'agrada escoltar compositors que no hem escoltat tant,
sí.
També és cert que, a banda dels compositors alemanys, van ser molt naturistes els compositors de Centre Europa. sobretot els txecs. I tot i que això és una peça molt coneguda, un dels que ho va fer més i millor va ser Smetana. Sonarà encara, però quan entri l'orquestra ja veureu com us sona això, perquè ho heu sentit en anuncis de cotxes, de neveres, de tot, pràcticament el que es pot anunciar. Això ja ens sona més, eh?
Sí, home, sí que és d'anunci, sí.
És una música molt coneguda, però és que realment és una vaja, peça simfònica meravellosa. Això és el Moldau, que és una de les peces més conegudes d'una obra que es diu La meva pàtria. I aquest és un dels factors importants del romanticisme. La natura no només se subjectivitza per expressar, diguéssim, els neguits del compositor, per això La tempesta és un tòpic molt utilitzat en el romanticisme, sinó també per explicar la pròpia nacionalitat. En aquesta obra, el que va intentar Smetana és tot l'imaginari del paisatge txec i dels monuments txecs incorporar-lo a 6 poemes sinfònics que conformen una obra pràcticament d'una durada important. Què és un poema sinfònic? No?
Perquè anava a preguntar això, sí.
Així m'agrada. Que estiguis atent. Clar, sí. El poema sinfònic bàsicament és una peça, com diu la mateixa paraula, sinfònica, generalment bastant llarga, que vol descriure alguna cosa. És a dir, les sinfonies, gairebé sempre es parla de les sinfonies com música pura, és a dir, música que refereix a idees o a conceptes del que pugui tenir el compositor, i la música programàtica és que vol reproduir quelcom, una història, una obra de teatre, per exemple, o un paisatge natural.
Ah,
és una diferència que jo no és que hi compregui molt, perquè al final la música sempre, les idees sempre descriuen alguna cosa, però sí que és cert que la música programàtica és més evident. Per exemple, aquest inici de flautes que sentíeu, tan bonic del Moldau, Smetana vol descriure, evidentment, les corrents del riu.
Que bo, que interessant.
I després, aquest paisatge, doncs, a partir del qual Smetana vol crear aquest imaginari de la música de la seva pàtria. Smetana és encara un referent importantíssim pels txecs i sobretot per la regió de Bohèmia. I aquesta, literalment, és una postal musical d'un paisatge natural i d'un paisatge també arquitectònic encara molt influït per la natura, perquè els castells no només eren construccions arquitectòniques sinó molt simbiòtiques amb el seu entorn natural. Les ciutats encara, les ciutats pròpiament dites com les coneixem, encara
no existien.
Encara no existien. Però poso Smetana perquè és un compositor del qual només es toca aquesta peça, però n'hi ha 5 més. És un compositor de cançons meravellós.
Només es toca aquesta peça perquè és la més coneguda. Clar, i ens costa, com diu sempre, mirar una mica més enllà.
I és una pena perquè Smetana és un compositor absolutament genial, el que passa és que no ens sona els grans compositors alemanys, que són els de la sopa que ens prenem tota la vida, els Bachs, els Beethovens, els Mozart, que a veure, de genolls, vull dir, només faltaria. I un d'aquests altres compositors, també txec, i molt influenciat per l'imaginari bohemi, és Dvořák. Que era un geni de la melodia, és una melodia preciosa, una música, com deies abans, molt cinematogràfica. És una peça que es diu Boscos Silents, que forma part d'una obra original per a piano a quatre mans, és a dir, per dos pianistes, però que el mateix Dvořák, conscient d'aquesta meravellosa melodia, la va adaptar per violoncel i orquestra. Esteu escoltant un meravellós violoncelista, el Kilian Soltani. Novament una música allunyada de l'imaginari germànic, però que també es va fer més famosa que la de Smetana perquè Dvořák se'n va anar als Estats Units. L'any 1842, si no me'n recordo malament, els novaiorquesos, que són gent molt llesta, el van fitxar com a director del conservatori.
Ah,
que necessitaven un compositor, diguéssim, europeu per
importar més solera
tot l'imaginari, i allà és on va escriure la seva sinfonia més coneguda, que és la Sinfonia del Nou Món, que és una sinfonia que més o menys tots hem escoltat. Un dels altres autors que ho fan, tornem a la tradició germànica, és Richard Strauss, que fa una sinfonia eminentment natural, que parla també d'un viatge a la natura. De fet, ell explicava que era una excursió que va tenir a la muntanya, a la qual, com no, va patir una tempesta, que és la Alpine Symphony, una sinfonia alpina, és a dir, una sinfonia que va directament de la muntanya. N'escoltarem un fragment molt concret per incidir en aquest concepte que us explicava de la música programàtica, és a dir, la música, el compositor el que està fent és fent alguns recursos tècnics perquè l'espectador també sàpiga què està passant allà, no? Llavors, la Sinfonia Alpina és una sinfonia amb molts moviments, amb molts temes que van recorrent, això ve de Mendelssohn, el romanticisme, si te'n recordes abans quan parlàvem de la Sinfonia clàssica, parlàvem de la sinfonia per temes, de la sinfonia bitemàtica i per contrastos. Als romàntics els agrada més tornar sobre els mateixos temes i reelaborar-los. No?
Yeah.
I això és el que fa Strauss en aquesta sinfonia. Però bé, hi ha una part molt bonica d'aquesta sinfonia, a mi m'agrada molt, que és quan arriben al cim de la muntanya. Mm. I fixa't com és d'estrapa. Tu diries, és un moment molt bèstia, no? Clar, sí. Quan arribes al cim, escolta, trompetes
exacte,
i tal.
Exacte, l'explosió.
Sí, però fixa't què fa Strauss. La sorpresa. Quin pàjaro, eh? Que t'ho és, Marec. Què fas quan arribes al cim?
Sí.
Celebres, però què fas? Mires. I aquest t'ho és... L'excursionista que ha arribat...
Seu.
Hem escoltat totes les trompetes, és allò de l'arribar, això als alemanys els encanta, cal dir-ho, perquè són gent que no s'hi posa per poc, però quan arribes, contemples tot el paisatge. I això és el que explica molt bé Strauss, en aquesta sinfonia de l'any 1915, una de les seves composicions més celebrades. Tornem, he dit que havíem de fer francesos, quin remei, perquè una de les composicions naturals més extraordinàries que hi ha és La Mar, La Mer de Debussy, on tornem a aquesta idea que fan servir molts compositors de veure quin so es pot establir de l'aigua. De fet, aquest és també una sinfonia en tres parts, un poema sinfònic en tres parts, és una obra molt difícil de catalogar, on el compositor impressionista, se'ls diu així perquè són compositors que, lluny de buscar grans temes com Strauss, potser busquen més aviat els detalls, no? Per això s'influencia molt per l'estètica japonesa, no? Que és del detall, aquesta cosa de l'aigua, aquesta cosa de la goteta, no sé què, molt francès també, això. La coseta, tot això. En fi.
Sí,
és que no els puc suportar.
Ja.
Els adoro, perquè jo...
És que soc mig francès, ja ho saps.
Ja ho sé, no, sí, a mi, escolta,
malgrat tot.
A mi Voltaire i Proust de genolls, però és que no els puc suportar. A més, aquests dies estan plens a Barcelona, i tots allà, la Reverie, la Pots... Calli, home.
Bueno, és el seu llibre, la seva llengua,
tio. Sí, però són enemics de Catalunya.
Val.
Va, una mica de Debussy, que m'exalta. L'aigua juga, Si et fixes,
Debussy
és molt hàbil, perquè, clar, l'aigua sovint transita, que és aquesta melodia fantàstica de violoncels que escoltàvem, però de tant l'aigua es pica, per dir-ho així. Aquesta és una obra molt descriptiva, tot i que Debussy deia que més aviat volia imaginar el mar, no? Mm. I abans t'he dit que et faria passar una mica de fred, perquè de les tradicions, sí, que tampoc no estem acostumats a escoltar aquí, tot i que els anglesos la defensin molt, és la tradició anglosaxona, tant anglesa com americana. I m'agradaria posar també un fragment d'una altra sinfonia natural molt, molt bonica, per això t'he dit que et volia fer passar una mica de fred, que és la Sinfonia Antàrtica, d'un compositor meravellós anglès, a mi m'encanta, del Ralph Vaughan Williams, un compositor que va fer 9 sinfonies, però que també va fer òperes, que les cançons són precioses, i és una sinfonia que va fer per la música incidental d'una pel·lícula que anava sobre un alpinista d'aquells que anglesos que s'anaven a...
És per una pel·lícula, directament.
Sí, sí, va començar sent música incidental per una pel·lícula, però a Vaughan Williams li va agradar molt i va dir que allà, d'això anem a fer una sinfonia, no? I és una sinfonia sobre la història d'un de la pel·lícula, anava d'un d'aquells militars dels quals no podem estar més a favor que treballant per la reina i s'anaven allà a l'Antàrtica. Dius, sí, què vas allà, fill meu, si amb lo bé que estàs a Yorkshire fotent-te fish and chips. Per què? Però bueno, molt a favor d'aquesta gent. Escoltem una mica del Ralph. Música molt cinematogràfica i a més a més és que és una sinfonia, potser per allò de la Gestalt, que diguéssim, imagines el que vols imaginar, sí, però quan te la poses tota sencera, realment agafes fred. És una pena, sí, eh? Perquè, sí, és perquè comença amb unes coses molt tènues, pràcticament com si fos la boira, aquest imaginari dels exploradors i de l'Àrtic, no? que és un imaginari extraordinari, no? I també és una sinfonia que fa molta por, perquè veure tot aquell gel és brutal. Per acabar, també, clar, això, hem començat amb Beethoven i hem acabat amb un sinfonista del segle XX. Aquesta és una sinfonia de l'any 50 i escaig. Mm-hmm. Per tant, tota aquesta conceptualització de la natura arriba fins a la música dels nostres dies i fins i tot a la música del segle XX, perquè hi ha compositors, i ara tornem a un francès, malgré moi, que volen imitar la natura. Fins i tot tenim un compositor meravellós, que també me l'estimo molt, que és ornitòleg. És a dir, que és,
ah, sí,
que és molt coneixedor dels ocells. Ara escoltareu un ocell. De fet, aquesta és una obra per a piano que es diu Catàleg d'ocells.
És molt divertit.
És una obra meravellosa. A més, la toca un pianista francès, el Pierre-Laurent Aimar, que és un pianista fantàstic, que té la música de Messiaen a la sang. I Messiaen era un compositor, que a banda de ser un compositor meravellós, un dels grans compositors simfònics del segle XX, té una sinfonia a la Turangalila que és fantàstica, però estava obsessionat amb el so dels ocells. De fet, ell se n'anava amb una, no pas amb una màquina fotogràfica, sinó amb un pentagrama pel bosc, a veure com els ocells cantaven. En aquest cas és la peça dedicada a la Merla, si no recordo malament, i ell era un autèntic expert, o sigui, un autèntic foll en la música dels ocells. Llavors l'anava catalogant, per això aquesta obra es diu Catàleg d'ocells, és una obra amb la tira de volums, perquè té, i després ell té moltes altres obres de piano dedicades als ocells, també moltes sinfonies on de tant en tant apareix una flauta que dius, això és un so d'ocell, Això per mostrar que el segle XX i la música contemporània, o el que anomenem contemporània i que no hauríem d'anomenar contemporània perquè del segle XX ja comença a fer una mica, doncs també està molt, molt interessada per la natura, com també ho està l'últim compositor que escoltarem, que és un compositor hongarès que a mi m'entusiasma també, que es diu Grigori Kurtek, que va fer una obra que es diu Jaquetok, que és una obra amb 8 volums que té 130.000 estudis per piano orientats a nens, que és una obra que s'hauria de fer servir més perquè els nens l'estudiessin i se'ls familiaritzessin.
Però la va fer per això, ja, eh?
Sí, la va fer per això, tot i que és una obra d'aquelles per nens, però que han de tocar bé, eh? I té una... El Jaquetok són molts moviments seguits, és una peça que tota seguida és una animalada de tocar-la, hi ha molt pocs pianistes que s'hagin atrevit, i té alguns fragments que són homenatges a compositors, són fragments de 20 segons, eh? Molt poc, ara n'escoltarem un parell. I aquests són uns fragments que es titulen Les flors que hi ha en mi. música, veus, feta d'aforisme. Això és un moviment. Però, clar, per algú que està aprenent a estudiar el piano, doncs aquesta cosa tímbrica és molt interessant. En tenim una altra, també, que és molt, molt curtet. En aquest sentit, la música contemporània, veus,
curiós,
això, això són unes impressions, però són precioses, perquè sembla una música d'una pel·lícula de por o d'una pel·lícula onírica. Per tant, passem una mica del gran sinfonisme romàntic a una cosa més modesta, no? més minimalista i una música molt aforística com la de Kurtak. No? Però per demostrar que, diguéssim, tots els, al llarg dels, de la història, els compositors han tingut en la natura una font d'inspiració. I, per tant, quan es parla de la natura, també s'hauria d'ensenyar una mica de música, si s'entendria una mica millor.
Molt bé.
Que no acostuma a passar,
ja t'ho dic. Ja m'estranyava que no fessis cap falqueta avui d'aquestes ideològiques.
Són culturals, no ideològiques.
Bernat, exacte. Bernat, merci.
A vosaltres.